Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom i benvinguts a l'Internauta, el programa que va començar fa 20 anys ja el periodista Jordi Vendrell i que matem a VilaWeb, a la xarxa de ràdios i també al Punt Avui Televisió. El programa d'avui, amb Vicent Partal, conversa amb Joan Parra, que és el director general del Centre Tecnològic Leitat i que va ser un dels ponents en la jornada Catalunya en el món 3.0 que es va fer fa una setmana i que va servir per tancar el tricentenari mirant cap al futur. En l'apartat d'en Joan Jofre, el nostre consultor informàtic, avui ens parlarà sobre un altre fet que va passar també fa una setmana, que és la Fira CES de Las Vegas, on es van presentar desenes i desenes de ginys electrònics i amb ell doncs, els comentarem. Amb tot això farem el programa de la setmana del 16 de gener.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El nostre convidat d'avui fa uns pocs dies va participar en una jornada que es va titular Catalunya en l'escenari 3.0. Això del 3.0, el 4.0 és una cosa que té el 5, el 6.0, ja no sabem on estem, però té una lògica, té una coherència. Una taula rodona que servia, una jornada que servia per tancar el tricentenari, que tots aquests actes que s'han fet durant més d'un any, de fet, per commemorar el tricentenari de la Guerra de Successió, la caiguda de Barcelona, precisament vam voler-ho commemorar no parlant de passat, sinó parlant de futur i de molt futur. En aquella taula es va buscar això, com serà el demà, com seran les coses demà, i un dels que hi va participar és Joan Parra, director general de Leitat. Benvingut a l'Internauta. No sé mai Leitat. Leitat, com ho pronuncio? Perquè quan aquestes coses són molt complicades.
Leitat.
Leitat. Molt sí. Bé. Joan Parra és doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i és el director general del Centre Tecnològic Leitat, on s'ha dut, a terme sobretot una reorientació per convertir-lo en un d'això que en diuen els centres tecnològics avançats de Catalunya. Però què feu exactament a Leitat? Comencem per aquí abans d'anar a la conversa sobre el que vau parlar l'altre dia.
Molt bé. Primer de tot, gràcies per la invitació i l'oportunitat d'explicar una miqueta més sobre tecnologia i en aquest cas sobre Leitat. El que fem és I+D, però amb una vessant clarament aplicada. O sigui, la idea és que les empreses, especialment les empreses catalanes, poden tenir bones idees, però l'execució en molts casos requereix d'unes inversions en actius fixes excessivament elevades per uns pocs moviments de capital o pocs fons que hi ha a Catalunya. Aleshores, la idea és que en un model que un professor de Berkeley va anomenar Open Innovation, que vol dir col·laboració amb el model de negoci, o sigui, col·laboracions intenses, nosaltres el que fem és I+D per a empreses.
O sigui, una empresa té una idea, sí, i ve a vosaltres i diu, ajudeu-me a perfilar-la.
Ah, exactament. O sigui, normalment, quan la idea requereix d'un desenvolupament, l'empresa ha de decidir si fa una inversió en laboratoris propis, que pot ser que si aposta per l'I+D per tota la vida els amortitzi, però si és per desenvolupar aquella idea, evidentment no els sortiria rentable, aleshores és molt millor que contacti amb una institució, evidentment al món hi ha molts, i en aquest cas a Catalunya nosaltres, que el que fem és empaquetar aquella idea en un prototip i amb aquest prototip ell ja pot decidir si busca coinversors privats, si ho comercialitza directament, si d'allò fa una nova línia de productes, això és el que fem.
I estem parlant de qualsevol camp d'actuació?
No.
Ah.
Quatre camps.
Això seria tindre laboratoris de tot?
No, és impossible. Hi ha quatre àmbits amb els quals realment hi ha activitat econòmica suficient per fer aquest tipus de prototipatges, no? Un d'ells, evidentment, són els nous materials, tot el que té a veure amb nous materials i aplicacions de nous materials. A l'àmbit químic, que inclou tot el que té a veure també amb alimentació, amb cosmètica, amb els nous sistemes de packaging, evidentment també, tot el que té a veure amb els sistemes intel·ligents, i aquí hi ha des de smartització, sensorització, que és molt...
Smartització encara no ho havia sentit a dir. Smartització, prenc nota.
I tota la sensòrica que necessites per recollir dades. I això és molt rellevant també. I després tot el que té a veure amb l'àmbit bio. Biomedicina i biotecnologia.
Precisament en la jornada aquesta que tancava el tricentenari, sí. El que vau fer va ser volar a dir com serà el futur. I a mi em va cridar l'atenció especialment el fet de que, així com en altres èpoques, diguem, les revolucions, podem parlar de revolució, jo crec que tot això dels sensors, els vestibles, tot això és una revolució, entenc, eh? Així com en altres moments les revolucions afectaven molt a la indústria, o afectaven molt als transports, o afectaven molt... Ara tot sembla que va afectar la vida quotidiana, no? És a dir, que hem arribat a la capa de baix, quan comença a parlar la gent de què fer, per exemple, tu has parlat de packagings diferents, de
Sí.
Tot això, aquesta vegada, no està en joc un robot que fa que una fàbrica funcione o un tren d'alta velocitat que te fa anar més ràpid, sinó que la nevera parli amb el telèfon o ja no se sap si existeix el telèfon.
Sí. Fins ara, jo crec que els darrers 200 anys el que ha anat fent la innovació és anar cobrint necessitats del ser humà. O sigui, el ser humà va cobrint necessitats amb el que incorpora de noves. Ha arribat un moment amb el qual ja no només és un tema de nous materials, ja no és un tema de cadires més còmodes, de parets més aïllants i resistents, anem a una altra cosa. O sigui, hi ha tot un element de creixement personal amb el qual el que té a veure amb l'oci, amb el lleure, es barreja amb l'educació. I tot el que sigui generació de dades serveix per analitzar no només el comportament de l'home, sinó allò que l'home pot considerar com una necessitat d'aquí uns anys. Aleshores, és molt rellevant tot el que té a veure amb recollir dades i la sensòrica, la sensorització i el big data, però després, evidentment, també hi haurà tota una revolució tecnològica en l'àmbit dels nous sistemes de producció. I aquí hi ha dos eixos brutals, que són la robòtica, l'automatització, i les impressions en 3D.
Les impressions en 3D... Sembla que estan cada vegada més. Ara, per exemple, aquests dies es fa el CES, la gran fira d'innovació als Estats Units, sí. I l'estrella són les impressions de 3D. M'ha sorprès que l'estrella és la televisió, torna a ser la televisió amb unes pantalles raríssimes que no sé exactament què fan, de quàntiques, d'imatge quàntica. Jo no sé exactament ja de què m'estan parlant, ja me perc. I les impressores 3D, que sembla que estan a punt de convertir-se en una eina quotidiana, en un...
La impressió 3D ja té els primers prototips comercialitzables i, per tant, ja es poden comprar domèsticament, però recorden una mica els primers mòbils. Fan una funció que abans no existia, però les seves capacitats són molt petites respecte a el que tecnològicament creiem que els propers anys es aniran adelantant. Aleshores, hi haurà un salt tan exagerat com des dels primers Nokias monofuncionals fins als telèfons intel·ligents, pues passarà el mateix amb les impressions 3D. Les impressions 3D, que ara mateix ja són comercials, fan els esquemes bàsics, i no d'aquí tant temps amb els elements de 3D, no només des del punt de vista domèstic, sinó també industrial, es podran fer, jo crec, coses que actualment costen d'imaginar.
Clar, però aquestes coses que costen d'imaginar estem parlant des de... com ho diria, retornar la creativitat a la gent, que es puga fer la seva cadira, si vol, o que es puga crear una mena d'artesania 3.0, vés a saber com definir això, a coses increïbles de tipus crear en 3D doncs, òrgans per al cos humà... Els primers... o sigui, no n'hi ha frontera en això.
Els primers prototipus d'impressió 3D biològica, d'impressió 3D per aliments, d'impressió 3D domèstica, per joguines per nens, tots aquests desenvolupaments a nivell prototipatge ja s'han dut a terme. Evidentment hi ha limitacions d'aplicació i especialment de durabilitat. Aleshores, no és tan important que es pugui fer com aquelles característiques que allò que has fet tindrà o que tu necessitaràs. El que sí que ens han fet és a tots molt més autònoms a nivell, el que tu comentaves, artesania 3.0. Tota la vida la gent s'ha pogut fer la seva cadira, però havies de saber de... I ara, possiblement amb la teva tauleta i amb alguns aplicatius, no necessitaràs ser especialista de res, senzillament decidir què és el que vols i tenir-ho.
Culturalment estarem preparats per tot això? Poso un exemple molt, molt balau, però és a dir...
Jo soc un tecnòleg.
No, però el famós tema del 3D d'aliments, que t'imprimiran un aliment, te l'imprimiran. Jo no sé si m'ho menjaria. És a dir, van a canviar tantes coses tan ràpid que podrem ser capaços de viure?
Jo estic convençut de que la tecnologia, i quan la tecnologia realment no és incremental, sinó que és de ruptura, i provoques un nou espai que no existia abans, va acompanyat de dues revolucions addicionalment. Una és econòmica, hi haurà coses que desapareixeran, un nou sector sempre acaba, una nova tecnologia acaba eliminant un altre, el telèfon mòbil l'ha eliminat el fixe, l'ha esborrat completament, igual que l'ordinador va eliminar la màquina d'escriure. Haurem de veure la impressió 3D què esborra, i evidentment esborrarà alguna cosa. I l'altra és la social. Pot haver-hi també, igual que ara hi ha fractura digital, pot arribar a passar una fractura 3D? No ho sé, depèn del potencial que tinguin els equips. Però evidentment el concepte de no haver d'anar a una botiga a comprar una cosa perquè te la pots fer a casa, sense ser sociòleg, alguna cosa canviarà la societat, segur.
Segur. Escolta, abans comentaves tot el patró aquest que representa la dada.
Sí.
Tant el que diuen Big Data, l'ús de moltes dades per treure patrons molt senzills que aclareixen les coses que estan passant, com la connexió entre dades, la famosa nevera que parla amb el telèfon i diu que no queda llet a casa i que fes el favor de dur-la, etcètera, etcètera. Això té un component també, diguem, de control o de que n'hi ha qui pot saber-ho tot sobre tu, etcètera, etcètera. Aquesta discussió està sobre la taula, també?
Absolutament. I no només és un tema de consum, sinó és un tema de seguretat. El concepte de la privacitat és un dels drets bàsics que la tecnologia ha de vigilar de que no es vulnerin, i evidentment aquí sempre haurà d'haver-hi el legislador tenint present quines són les garanties de cadascuna de les societats perquè no es vulneri aquest dret, però la temptació de saber què fa l'home sense haver-li de preguntar és molt gran, és una temptació molt important, perquè recollint dades de manera automàtica respecte al comportament de grups de persones, tu pots arribar a saber criteris de decisió que a vegades el mateix ser humà amb una entrevista voluntària no seria tan sincer o no seria tan explícit. Fins a quin punt les dades agrupades no desvetllen comportaments individuals o des dels àmbits mèdics, des dels àmbits de consum, fins a quin punt les empreses o les administracions tenen dret a recollir les nostres dades personals. És un element molt complex. Igual que fa uns anys ho va ser-ho les patents, i afortunadament es van poder regular a nivell mundial, i ara tenim un decàleg de bones pràctiques respecte a la propietat industrial dels desenvolupaments. Haurà d'haver-hi normativa molt explícita sobre no només ús, sinó comercialització de dades personals.
Però, com sempre, el dret és molt lent. És lentíssim. No?
Sempre va remolc.
I la revolució és molt ràpida. Sí. Enguany, per exemple, tothom està d'acord en que és l'any dels vestibles, que finalment això s'imposarà. Veurem qui guanya la batalla, no? Perquè això serà una tensió permanent entre la innovació. La innovació i el control, no sé si dir-li control, no és la paraula.
Jo crec que la història ha demostrat que sempre el control va remolc. O sigui, la innovació trenca i després, depenent del que ha trencat, pues el control ve més o menys ràpid. No? Socialment això és molt rellevant, ja ens ha passat amb tot el que té a veure amb internet, amb tot el que té a veure amb els nostres correus electrònics, missatgeria instantània, això ja ens ha afectat no només el comportament individual, sinó la percepció de que aquestes dades poden estar més o menys ben resguardades. Si això, a més, fem que tot el nostre entorn, de manera involuntària, també recull dades, els vestibles que tu comentes, clar, encara serà molt més complicat, perquè tu pots ser, ho ets, de fet, propietari de les teves actuacions i, per tant, amb un dispositiu intel·ligent, decideixes si escrius una cosa o escrius una altra. Però si tu portes un vestible que està connectat amb una seu de recollida de dades, allò és automàtic, 24 hores, 7 dies a la setmana. És que la gent, a vegades ens costa entendre que les coses automàtiques no descansen mai, ni els dies de festa, ni fan vacances, i es van acumulant tota una sèrie de dades que acaben recollint el teu comportament, allò que és més innat a la persona. I quan això estigui amagatzemat, doncs s'haurà de decidir què es fa amb això, sí, clar.
Que no té per què necessàriament ser, a vegades jo mateix tire per la via catastrofista, eh? Vull dir, és evident que no cal que això sigui catastrofista des del punt de vista mèdic, per exemple, es poden fer coses increïbles amb això, molt positives.
Té un risc, molt rellevant. Ja està afectant actualment amb les seleccions de personal el rastreig del teu comportament voluntari. Ara imagina't que reculli dades automàtiques dels teus comportaments a través dels teus dispositius de vestibles i allò també sigui...
Sí, aquest se'l setar sempre. Aquest dorm, li costa molt alçar-se. No?
Bueno, clar, és que...
No, això podria acabar...
Evidentment, sí, clar. Aleshores, on acaba tot això? La teoria tots la sabem, eh? És el mapatge genètic i saber exactament quines propensions tindràs a través dels gens que tu tens. Això ja n'han fet pel·lícules.
Però això fa molta por. A mi em fa... No sé si a tu no, però a mi em fa molta por.
A veure, jo crec que el que ens fa por és el veure el futur parcialment. I això és el que sempre ha fet por a la humanitat. És veure els trons i els núvols i no entendre d'on venien. O sigui, veure una part de la realitat genera en el ser humà, evidentment, l'ansietat del desconeixement, el que es pugui fer-hi un mal ús o el per què passen les coses. Però en l'àmbit tecnològic els creixements sempre són proporcionals. O sigui, les respostes de control són proporcionals a la ruptura de la innovació. Aleshores, jo crec que no és tant el tema de tenir por per el que els avanços tecnològics provocaran, i ja ho puc assegurar que els provocaran, sinó en estar tranquils de que la societat tindrà temps suficient per anar-se adaptant a aquests nous entorns. I fins ara la humanitat ho ha tingut. Els no sé quants centenars de milers d'anys que estem en aquest planeta, el ser humà ha sabut anar-se adaptant a cadascuna de les revolucions, des del foc, la roda, fins als telèfons intel·ligents, no?
No, jo sempre ho explico. Jo he vist arribar a ma casa la televisió i el telèfon. O sigui, jo he nascut en una casa que no tenia ni televisió ni telèfon.
Sí, sí.
Clar, si ho mire des d'avui, no estic parlant de 50 anys, estic parlant de 200 anys, em sembla, no? La vida que portava la meva família quan jo vaig néixer i la que porta la meva ara no té res a veure, no?
Sí, sí, sí.
I ens hem adaptat, hem sobreviscut amb moltes tensions, per això.
És molt important que entengui l'usuari final que els reptes d'incorporar tecnologia tan rupturista són reptes que no només seran de consum elèctric, de sostenibilitat, mediambiental, sinó, evidentment, socials. Evidentment, socials. La privacitat absoluta de fa uns anys està a punt de desaparèixer. Serà molt difícil estar en privat i tenir elements confidencials.
Doncs això és un gran problema.
Bueno, sempre podràs, eh?
Ho torejarem, suposo.
Evidentment, sempre hi haurà.
Mira, fa temps algú em va explicar que quan... De fet, encara avui n'hi ha països que no tenen carnet d'identitat, no? I que quan es va implantar el carnet d'identitat, evidentment era una mesura de control de la població i, evidentment, va haver gent que va protestar iradament de que allò era un... anava totalment en contra de la privacitat, no?
Sí, sí.
Bueno, passa que, clar, són uns canvis tan radicals. A vegades, alguns són molt profuns, perquè, per exemple, el fet de que la casa deixa de ser refugi, no? Des de la Roma antiga, les parets de la casa marcaven la privacitat, era allà dins, no? I fora ja no era res privat. Aquella famosa anècdota de Kodak, no sé si la coneixes, quan Kodak va... treure la càmera de fotos als Estats Units, el Tribunal Suprem va arribar a prohibir que fos usada al carrer. Es podia usar dins de les cases, però no al carrer.
No la coneixia, però clar.
Carrer era... Bueno, en fi, tota aquesta discussió, no? Però clar, la casa avui ha quedat completament foradada, no? Ja no...
Aquest és un exemple, el que tu comentes de l'anècdota aquesta, d'una innovació que en aquell moment era de molta ruptura, va generar una resposta de control de la mateixa dimensió. I cada vegada que la societat percep que aquella innovació modificarà substancialment el comportament de la persona, aleshores hi ha una resposta de control que es va atenuant amb el temps, evidentment. Però en aquell moment, què intentes? Preservar al màxim les condicions anteriors de vida. Però és que la innovació, a vegades quan la gent diu, no, escolta, és que tanta robòtica acabarà fent que la gent pues, tingui menys llocs de treball. Dic, escolti, pues hi haurà uns altres, evidentment, hi haurà uns que desapareixeran i hi haurà uns altres llocs de treball. Però és molt difícil aturar la tecnologia. És impossible, com a mínim cap societat ho ha aconseguit fins ara.
Tu personalment eres químic. Sí. Per cert, no hem dit leitat.org, per si algú vol picar l'ordinador o el mòbil i mirar de què parlen. Deia que eres químic perquè de totes les revolucions que estan en marxa, jo crec que tot això que té a veure amb la biotecnologia, amb la química, amb tot això, és segurament la més espectacular en el sentit de canvi més profund. No? I fins ara mai havíem arribat a afectar això. No? Hi havia hagut gent que em parlava de possibilitats, allò del Ray Kurzweil amb tota aquella tesi sí. de la singularitat, que em deia, no? De que un dia arribaríem a crear vida, no sé què. Clar, això ja és aquesta sí que la teua sí que és la frontera.
A veure, sense, entenent el que dius, sense que sigui exactament la meva, però sí que aquest àmbit de coneixement, recull, jo crec que és la por més gran del ser humà, que és morir, emmalaltir. Uh-huh. I ens queda encara una mica, però és que, encara que quedi fred, tu pots reduir un ser humà a una suma una edició molt complexa de reaccions bioquímiques. Clar, si som capaços, com hem sigut en altres models, de poder parametritzar tot això, arribarem al concepte de medicina personalitzada. I el concepte de medicina personalitzada jo crec que és una revolució que afectarà encara molt més que el que estem parlant a la societat. És el fet de poder arribar a discutir o a decidir quants anys ha de viure una persona. Imagina't una situació en la qual estem al 2036 i acaben de descobrir l'únic gen que faltava per allargar la vida. Per tant, el cos seria immortal. Què fem amb això?
Això pot passar.
Això pot passar.
Però, aviam, quan es diu el cos seria immortal, a base de recanviar-lo a peces o...
És igual. Si jo et faig una reproducció en 3D perfecta de la teva mà, com sabràs quina era la teva mà i quina era la reproducció?
No sabria ni dir-ho.
I ens trobem al 36 i ho comentem.
Però a veure, quan dius el 36 és per dir-ho? O...
És per dir-ho. Perquè abans era relativament senzill, abans les revolucions tecnològiques eren aritmètiques, o sigui, realment...
Creixien per capes.
Ah, exactament, creixien per capes i això permetia fins i tot a la gent anar-ho entenent a poc a poc. Jo crec que ja hem vist que pot ser exponencial. O sigui, des de quan abans d'engegar comentàvem el company aquest que tenim aquí...
Sí.
Clar, quants anys han passat fins a l'iPhone 6?
Bueno, això és dels anys 80. No recordo l'any exactament, però dels 80, sí.
Però no ha sigut lineal.
No, i ara?
Clar, si som capaços d'aplicar la mateixa progressió geomètrica en l'àmbit biològic, jo crec que si no serà el 36, serà el 42. El que sí hem de tenir clar és que tot depèn dels diners que fiques a la inversió en els desenvolupaments. I el biològic, evidentment, és el més complex i, per tant, és el més car. Molt car. Però ha arribat un moment en el qual, què vol dir diners? quin és el pressupost de Google en investigació? Clar. Ara s'hi ficarà Google a emmagatzemar genomes de persones. Continuarem tenint encara moltes més dades. Això afavorirà el desenvolupament biomèdic, evidentment. Però jo crec que hi ha molts metges que ja tenen present que el càncer s'acabarà curant, però és que entre que el càncer es cura i tu aconseguissis tenir un cos immortal, no hi ha tanta distància.
Bé, no sé ni per on tirar ara allà. Escolta, anem a la sessió de l'altre dia, que així sí. Em situaré, perquè tot això ja se m'escapa una mica. L'altre dia, un poc, vosaltres us vau ser, hi havia l'Oriol Amat, estaves sí. Tu, hi havia diversa gent, no? Parlant del país que pot existir sí. En el futur. Però a la vista de tot això que estem parlant, què pinta un país? És a dir, estem parlant d'unes coses d'una dimensió global tan gran. Què podem fer? Som molt petits, estem en un racó de la Mediterrània. Què fem nosaltres en tot això?
A veure, hi ha elements que... I et contesto des del prisma de la tecnologia. Hi ha elements que requereixen d'una massa crítica. Connectant amb el que et comentava abans, si no hi ha una inversió molt significativa, hi ha determinats avanços tecnològics que no es poden dur a terme. Pots formar part d'un gran desenvolupament, però és el mateix concepte de grans acceleradors o de missions aeroespacials, doncs requereixen d'una inversió tan gran que normalment agrupa països. Què és el que sí podem fer en local? Què és el que Catalunya es pot posar com a reptes de futur? Jo crec que tres elements molt importants. El primer és generar coneixement propi a partir de l'explotació del talent que tenim aquí. És dir, escolti, per fer un gran descobriment necessites grans inversions i grans estructures, però el que és imprescindible és la persona. És aquella persona que acabarà dient, escolta, i si tirem per aquí i encertar-ho. És assaig-error. Tota la investigació, per molts diners que hi acabis posant, sempre és assaig-error. Per tant, és molt rellevant continuar conservant les apostes que fem pel talent local, perquè aquest talent ens ajudarà a crear una societat que sigui més global, que a més entengui molt millor els conceptes o els reptes que ens poden venir internacional i que estigui ben connectada internacionalment. Què és la segona cosa que hem de fer? És generar valor. És que aquí es facin coses, que no quedem tan a remolc de tots els altres, que aquí ens anem buidant de capacitat productiva. Han d'haver-hi llocs de treball, han d'haver-hi petits reptes tecnològics que siguin comercialitzables i que siguin llavor de negocis, d'empreses, de start-ups. I la tercera cosa és mantenir l'esforç per tenir una societat cohesionada. És aquest creuament entre les necessitats de la pròpia societat, formació, salut, benestar, amb aquelles coses que són l'aposta de territori, que vol dir pues, diferenciació per quins són els sectors que ens interessen, pues, aquella generació de valor que el comerç, el turisme, els grans eixos que acaben fent d'una societat un conjunt de persones equilibrades i que poden prosperar de manera col·lectiva. Aleshores, jo crec que si el talent, la generació de valor econòmic i la cohesió social es poden mantenir, jo crec que aquest és un territori que pot mantenir el seu diferencial, que ja l'ha demostrat durant molts anys en la seva història i que l'ha de continuar demostrant en el futur, i aportar valor a l'arc mediterrani, que el necessita, i evidentment a la Unió Europea, que és el seu territori natural de desenvolupament.
I això passa per identificar espais claus? Estic parlant, per exemple, de l'aposta per la biotecnologia.
I jo crec que sí.
S'han fet algunes apostes que ja tenen un... que vosaltres en formeu part projecte, no?
Jo crec que sí. Més, i tu anomenaves països, però jo crec que el concepte de país cada vegada està quedant molt més amb els altres acadèmics i treballes més per xarxes. Igual que els humans treballem per xarxes i ens és igual si aquella xarxa d'amics o de coneguts o de companys nostres està a la mateixa societat o no, en els àmbits tecnològics també treballes per xarxes. Evidentment, cada node de la xarxa està ubicat en un país, evidentment. Però no és tant el concepte de país com a punt de caiguda o com a punt de recollida d'aquella tecnologia com el node. Això és molt rellevant. I el concepte de treballar en node des dels més bàsics humans, dels amics de l'escola que després t'acaben durant tota la vida. En l'àmbit tecnològic és exactament el mateix. T'acabes construint una xarxa d'àmbit relacional que et permet treballar confiança i eficàcia, que és la base dels resultats.
I per això estem preparats, precisament nosaltres. És a dir, les societats mediterrànies, per exemple, és cert que som capaços de moure'ns amb una, diguem, flexibilitat suficient en aquest món gràcies a això, que tota la vida hem fet això, per dir-ho.
Jo diria que sí. El problema és que hi ha una part que és remanent històrica de lo que és els estereotips de la cultura mediterrània. Però ens hem començat a barrejar tant les cultures que evidentment és molt important, d'on vinguis i la càrrega genètica que aportis en aquell grup, no? Però això sí que no sabria dir-te. Si això m'hauria d'ajudar un sociòleg, si realment... A mi m'agraden els valors, no només els valors d'amistat i de família que normalment acompanyen a l'art mediterrani, sinó la dieta, la manera d'entendre la vida. Jo crec que és molt sa i molt atractiu. De fet, a la gent li agrada molt quan la coneix. L'altra cosa és que em diguis, escolta, i això és el millor per ser eficaç en l'àmbit tecnològic? Home, jo poso l'exemple. Boston es passa mig any a 40 graus sota zero. I és un pol tecnològic descomunal. Clar, la gent em diu, és que no tenim res més que fer a 40 sota zero que desenvolupar, que investigar, no? Que desenvolupar la tecnologia. Jo crec molt més en les persones que en els territoris. Vull dir, crec que aquí hi ha gent amb una vàlua increïble, però a Boston l'aposta va ser més constant durant més temps. I vulguis que no, tot, no només l'esforç personal, sinó el desenvolupament tecnològic, no ve d'un dia per un altre.
El que passa és que, girant al revés, per a trobar aquests agents, em sembla que es diu càrrega genètica,
sí.
Que aporten la càrrega genètica, m'ha impressionat això, val? Aportar càrrega genètica. Aquests agents que aporten la càrrega genètica, aquesta innovadora, el gran problema és que un país s'ha d'estructurar de manera que els fas aflorar, perquè si no...
Pots fer dues coses, o fer-los aflorar o no posar limitacions perquè aflorin sols.
Ah.
I jo et diria que el millor, una combinació de tots dos.
És a dir, educació per un costat i per l'altre una atmosfera que permeta molta capacitat de creativa personal i que facilite molt que cadascú pugui fer els projectes que vulgui fer, no?
L'art mediterrani no és el millor lloc per cometre errors des del punt de vista professional.
I en canvi cometre errors és fonamental.
És imprescindible. Fonamental seria important, però és que és imprescindible. Res en tecnologia s'encerta a la primera ni a la segona ni a la tercera. Si el teu àmbit cultural no interpreta com a positiu els teus errors, no motivarem aquest entorn que tu feies, deies l'educació fantàstica, aquesta ja la tenim, aquest entorn que afavoreix que el risc és part de la vida i que no hi ha cap problema en equivocar-se. Sempre i quan sigui professional i quedin ganes per tornar-ho a intentar.
Mm. Joan, abans d'acabar sempre n'hi ha una pregunta que a mi m'agrada fer. És una sort, no?, viure el moment que vivim, a pesar de tot, eh? Diguem, o sigui, tot és molt complicat. Quan expliques algunes de les coses que has explicat, no, dubte fins i tot de què he de pensar. No ja de què crec, sinó de què he de pensar, no? Però realment és una enorme sort, no?, estar en un punt tan trencador com el que estem i albirar una societat tan diferent com la que puguem albirar, vist des de posicions com la teua, que esteu molt a la punta, provoca vertigen, és fantàstic, és divertit, es pot parlar de que és divertit o és una mica pecaminós dir
no,
que és divertit?
No. La gent té que passar-s'ho bé, té que passar-s'ho bé, és imprescindible. No hi ha creativitat si no hi ha felicitat. El primer que es perd en les situacions d'estrès és precisament la capacitat de crear. Necessites un entorn que sigui favorable, que provoqui espontaneïtat. I això serà la base després de la creativitat. Per tant, és imprescindible. I en l'àmbit tecnològic més, la gent s'ho ha de passar bé. Això no vol dir no ser eficient treballant, eh? Però sí que el marc del treball sigui aquest. Des de la nostra perspectiva és interessantíssim. Jo crec que evidentment, és una de les millors èpoques de la història de la humanitat per viure. Si el que a la que te dediques és a l'àmbit tecnològic, això és evident. Només ho canviaria i ja no seria per l'àmbit tecnològic, per quan es van desenvolupar, uns quants anys enrere, tot el que eren les lleis fonamentals o en començar a entendre el comportament de la matèria. Jo crec que allò va ser realment passar
de la foscor a la llum.
Ah, exactament, de la foscor a la llum. El problema és que, clar, ara que estem a la llum ja la tenim com les boles de les discoteques. Ara, precisament, el que hem de vigilar és de no enlluernar-nos excessivament. Però realment ara es poden fer coses que són espectaculars, no només pel benestar social, sinó perquè, a més, obren oportunitats de futur que l'home no s'ha plantejat mai, i això és molt atractiu.
Molt bé, Joan Parra, director general del Centre Tecnològic, ja no me recordo si m'has dit l'EITAT
o l'EITAT.
En segon de rast. El meu gen de la memòria comença a fallar. leitat.org, qualsevol de vosaltres que vulgui saber-ne més, www.leitat.org. Gràcies per haver compartit aquesta estona de l'internauta, per les reflexions i per les feines que feu. Et convidarem al 2036 a veure si...
Fantàstic, m'ho apuntaré la gent.
A veure si això
que m'ho recordarà.
De la vida eterna ja és una realitat. Gràcies.
Fantàstic, moltíssimes gràcies.
L'internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, Joan.
Molt bon dia.
Bon dia. M'has xivat abans que avui parlarem de futbol i d'un jugador que es diu Cesc.
No exactament això. No? I haurem de parlar de pressa perquè el Vicent avui s'ha enrotllat molt. Parlarem del CES.
Ah, el CES, no el Cesc.
No el Cesc. El CES és la fira aquesta de Las Vegas que acaba de... acabar aquesta setmana passada.
És la primera fira tecnològica de l'any, normalment.
I la més gran de totes.
És a dir, si aparells electrònics...
Si algú no ha anat mai a aquesta fira, és tot un show. És un tractament ràpid per fer-te malbé els peus.
No, entre fet, ja es coses. Diu show, i a part que és a Las Vegas, que deu ser la capital dels shows.
Però Las Vegas s'ha especialitzat molt en fires. És a dir, clar, tenen hotels per un carro allà, no hi ha problema que vagi la gent.
Amb d'omplir bingos i fires, no?
I per les nits, doncs, pel dematí treballes i per les nits descanses. No. I està molt bé. És a dir, abans, fa uns anys, es competien entre el CES i el Comdex. Sí. El Comdex pràcticament ha desaparegut, el CES li ha passat la mà per la cara. Abans el CES era molt una fira de joguines i gadgets tecnològics, i el Comdex era el d'informàtica de veritat, i el CES ara s'ho han portat tot.
Uh-huh. I després hi ha aquella d'Hamburg.
Sí, després hi ha l'Octoberfest. Ah, no, que no és això.
No és això. El CES europeu, que encara aguanta.
No, és Hannover.
Hannover, perdó, sí.
És Hannover, encara que una vegada jo vaig haver d'anar a dormir a Hamburg.
Veus?
Sí, perquè els hi passa el que no els hi passa a Las Vegas. A Las Vegas tenen habitacions per a un carro. I a Hannover, que és un poble petit, tenen molt poques habitacions d'hotel. Bé, escolta'm, parlant del CES, jo he intentat dividir-ho en dos grans coses. Intentaré explicar els gadgets que a mi m'han agradat sense cap motivació de que si són més bons o més dolents, simplement és una
però cosa és l'única manera, amb la quantitat de novetats que hi ha.
No, i després les novetats que poden ser de futur, novetats tecnològiques de futur. I us posaré una prova a tots. Jo la vaig fer, ja us deixo un link d'una pàgina on hi han 10 fotografies de gadgets presentats al CES aquest any 2015. 10 fotografies. Per cada fotografia us donen 4 opcions perquè escolliu quina és, per què serveix aquell gadget.
Deu ser complicat si ho fan així.
Jo us puc jurar que les 4 són bones. És a dir, podeu consultar i dir, però és que totes 4 són veritat. És a dir, quina de les 4 contesto? Us haig de confessar, a més, que de les 10 només em vaig encertar 3.
Molt bé, jo ja no el faig, aquest
test.
I
una ja la sabia perquè l'havia estat veient per escriure l'article aquest. O sigui, una tenia trampa perquè ja havia vist la foto. O sigui, de les 9, 2 només em vaig encertar. Però us ho poso, i si no teniu vergonya, En els comentaris del bloc de Pensalla podeu posar quantes aneu contestant vosaltres. Us deixo el link i vosaltres mateixos.
Molt bé.
Llavors, gadgets que a mi m'interessen. Anem de pressa. El primer, que presenta Sony com a gran novetat, el Walkman.
Grandíssima novetat. Jo em sembla que tinc la primera versió per casa encara.
El Walkman, que fa 35 anys que dona voltes. I per si algú no sap què és un Walkman és com es deien abans els iPods.
Exacte, i anaven amb casset. I anaven
amb casset.
O amb CD, més endavant.
Després es van modernitzar i anaven amb CD. Doncs no, ara aquest ja el presenten amb 128 gigas per posar música. Però el que el fa diferent dels Walkmans que tots havíem tingut és que és per audiòfils. Audiòfils, perdó. Gent que li agradi molt escoltar. És per audiòfils i per gent que tingui diners, perquè val 1.200 dòlars cada Walkman.
O sigui, és per escoltar la música amb qualitat, amb MP3 i coses d'aquestes.
No, no. Té un grapat de sistemes de... de reproduir música de pràcticament tots els sistemes que hi ha al món de compressió i no compressió als lossless de música. Però a mi em va cridar molt l'atenció. Després un que per mi és fantàstic. És a dir, perquè tots els que carretegem l'ordinador amunt i avall, l'ordinador, el portàtil, sempre hem pensat que aquests tios cada vegada fan l'ordinador més petit, més prim, més poc pesat, però després et posen un totxo de carregador que fa molt de bulto i pesa molt. Doncs hi ha una gent que ha presentat un carregador petitó així, com els carregadors de telèfon, petitó, molt petitó, que és capaç de donar 65 watts, que és el que necessita un ordinador per carregar-se.
Molt bé.
Doncs... És una empresa, després podeu escoltar, podeu llegir tota la seva història, és una empresa que ja el va presentar el 2014, però que li faltaven diners per acabar de llançar-lo al mercat. Ha fet un crowdfunding aquest any i han dit que abans de Setmana Santa, bueno, ells van dir segon quarter, bueno, Setmana Santa d'aquest any el llançarien ja al mercat amb clavilla americana, que són aquelles planes, i que contem que fins en 4 o 5 mesos més surt al mercat a Europa amb clavilles europees. O sigui...
Molt bé.
Us estalviareu, els que porteu ordinadors, estalviareu uns quants quilos, perquè el carregador pesa bastant. Després, el que més m'ha agradat de gadget són les plantes connectades.
Les plantes connectades?
Les plantes de...
Els vegetals.
Sí, els enciams i coses d'aquestes. Han tret un grapat d'artilugis que...
Per saber si tenen set o aquestes coses.
Per saber si tenen set, per saber com tens la terra. Si està ben molla o no molla, si té tot el nitrogen i tota la història aquesta que ha de tenir. Si per posar en marxa automàticament el rec des del teu telèfon. Tot això des del teu telèfon.
Som uns pijos, eh?
Hi ha un que és molt bo, que fins i tot va amb energia solar. És a dir, no necessites ni connectar-lo enlloc. I després els que n'han tret un altre, que han tret un test per plantes, un test, no un test de prova, sinó un test de plantes, són els de Parrot, que són aquells que es dedicaven a fer sistemes Bluetooth per auriculars pel cotxe. I també feien els drons. Doncs ara fan testos per plantes.
Molt bé. Això deu ser un nou sector emergent, no?
Deu ser emergent. Si els de Parrot s'hi han posat, és a dir, tu no necessites ja, quan te'n vas de vacances, no necessites dir-li a la veïna, escolta, que em vindràs a regar les plantes. No.
No, hi havia sistemes de gota a gota més manuals i tal, però bé, ara veig que hi ha...
Sí, aquest és un sistema gota a gota per mòbil. I t'envia la informació al teu mòbil i et diu, escolta, tens la planta perfecta.
Pots quedar tranquil,
pots fer això.
Tan ben ateses.
I una altra cosa que també que m'ha cridat molt l'atenció és que ja s'ha llançat a l'iWatch d'Apple.
Ah, sí?
Sí, pels xinesos. Ja han llançat la rèplica. Abans de sortir al mercat, per 27 dòlars et venien un iWatch. Abans de que sortís el d'Apple. El qui escriu l'article que us remeto amb el link, diu que va passar per allà, li van demanar 27, van a veure altres estants i quan va tornar li ja li demanaven 30, perquè havia tingut molta acceptació. És típicament xinès.
És fluctuant, no?
És fluctuant. Bé, i coses serioses, ara anem per coses serioses. Sobretot, impressores 3D. Les impressores 3D han inundat el CES.
I les podrem tenir a casa, doncs?
Exacte, exacte. El que han aconseguit a partir d'uns 1.000 i poc dòlars, ja podràs tenir impressores. Però no només això, sinó que les impressores fins ara funcionaven amb aquella espècie de plàstic que té un nom molt raro, per després fer totes les seves figures. Doncs ja es presentaven impressores amb, que li podies posar ferro, que li podies posar coure, que li podies posar carboni, que li podies posar metalls, altres metalls, pedra. És a dir, que tu ja podries...
Tota mena de materials.
Sí, en lloc de comprar a partir d'ara, en lloc d'anar a comprar i dir, escolti, em dono una càrrega de color blau per la meva impressora, digues, em dono una càrrega de pedra per la meva impressora, sisplau.
I de xocolata.
I de xocolata, també. També en van presentar algunes de xocolata. Però amb les de fusta, per exemple, i metall ja pots fer un martell.
Jo això ho haig de veure. Sí. Doncs sí. Et crec, perquè mira, et crec cegament, ja però...
Et presentaven martells fets per la impressora i llavors podies picar, eh? Ja no era un martell de plàstic com fins ara, que bueno, sí, podies picar, però allò, si picaves molt fort es trencava. No, un martell amb un mànec de fusta i un cap de ferro.
De ferro.
I tu agafes un clau i el picaves a la paret. Però sobretot el que han tret, a més de totes aquestes combinacions de, anem a dir, tinta nova, el que hem fet són molts programes amb els que tu podràs fer coses a casa. És a dir, jo crec que el següent pas de les impressores és aniran a les empreses i aniran a les escoles. A les de disseny, escoles de disseny ja hi eren, però ara passaran a totes les escoles, fins i tot a les de primària, perquè els alumnes puguin reproduir o puguin inventar-se peces. Jo us deixo un parell d'exemples de les tortugues ninja, per exemple, fetes ja per impressora 3D, amb una impressora d'això a mil i pocs dòlars. No. La pasta aquesta, com que a més tu li pots posar pasta de coloraines, tu tens una tortuga ninja com vulguis. O l'altra opció és tu poses la pasta d'un únic color i després et dediques a pintar-la, que també és un exercici i una manualitat divertida. Doncs impressores. Impressores 3D havia tot un pavelló sencer dedicat només a les impressores 3D. I una altra cosa és eines o aplicacions per la salut. Hi havia una enormitat. Ja no parlo de totes aquestes pulseres que si et diuen que sí cap aquí, que sí cap allà, que sí gastes no sé quantes calories, que sí camines no sé quants passos, etcètera, etcètera, etcètera. No, hi havia moltes coses per la salut. Per exemple, hi havia un bolígraf d'insulina connectat en el teu telèfon perquè tu sapiguessis com estaves d'insulina o de sucre quan ets diabètic i per controlar-te. Sobretot els audiòfons per sords han avançat una barbaritat. Us deixo un parell de links d'audiòfons que hi ha des del teu telèfon. Tu gradues com ha de funcionar el teu audiòfon. Una altra cosa també molt... Hi ha coses per dolor de l'esquena, però una de les que més em va agradar, i és una de les que surten en aquella enquesta de 10 productes, una cosa que es diu Lilipad. El Lilipad és un artilugi que es posa a la piscina, si teniu piscina. El deixes a la piscina i et diu com està la teva piscina de clor i tot el pH i totes aquestes coses i com estem de rajos a ultravioletes. Si a més tu li has dit com és la pell dels teus fills, et diu pel dia d'avui la crema solar que has de posar-li al teu fill és aquesta.
Joan, no sé si m'interessa viure en aquest món, eh?
Una altra cosa que està molt, molt, molt bé per nens, per bebès ara ja, són una espècie de tirites, una mica més grans que les tirites, que li poses al teu bebè i et va monitoritzant la temperatura amb el teu telèfon. Home, per això, quan el nen està malalt, que necessites cada 2x3 anar-li posant el termòmetre, el deixes i dius... Tirita. O sigui, aquest és el que han inventat, és un termòmetre que caduca, perquè dura 24 hores. I a les 24 hores ja pots llançar l'etiqueta. I ja n'has de comprar un altre per la propera vegada.
Evidentment, o sigui, treure'n diners, això...
Això també. Hi ha uns altres coses més serioses. Hi ha uns que han presentat una eina per detectar l'Alzheimer amb 3 o 4 o 5 anys abans de que es presenti. I uns altres que unes solucions per problemes de llenguatge, sobretot per nens autistes. Són solucions per la salut molt importants. Bueno, el de la insulina, el diabètic que s'ha d'estar controlant i posant i deixant de posar, és boníssim. I finalment, com a futur, però que està aquí a la cantonada, les pantalles curves que han presentat els de Panasonic.
Això ja se'n parlava.
Això se'n parlava, ja existeixen. Sí. Són pantalles de 0,5 mil·límetres de gruixut. Són molt, molt, molt primes. Llavors es poden doblegar tant com vulguis, no? Però es poden doblegar bastant. I han presentat una altra cosa, que és una pantalla transparent.
I de què serveix això?
Per veure la tele no, però serveix per aparadors. Quan tu vols fer anuncis en l'aparador...
O com Minority Report, no?, una mica.
Bueno, tu pots fer anuncis i quan pares els anuncis segueixes veient què hi ha darrere de l'aparador. És un gran invent per propaganda. I, bueno, i podria estar seguint dies i dies. Em deixo tot el tema dels cotxes sense conductor. I què farem els que ens agrada conduir? Què farem a partir d'ara?
Doncs mira, fer totes les altres coses, controlar la temperatura dels fills i coses d'aquestes.
Em deixo sobretot els mitjons connectats per Bluetooth. Sí. 149 dòlars de mitjó, eh? Bueno, no, els dos.
I què fan aquests? Es renten sols? O...
No, no, al contrari, aquests mitjons t'analitzen la petjada, t'analitzen la suor dels peus, et diuen com estàs caminant. I et donen una quantitat d'informació al telèfon que...
Superútil, vaja.
Superútil. Quina bamba has de comprar-te? Clar, quin model de bamba has de comprar-te en funció de com tu fas? 149 dòlars de mitjó, eh? Però van amb un transceptor que només l'has de comprar una vegada. El segon parell de mitjons només val 49 dòlars. Però déu-n'hi-do, 50 dòlars per un parell de mitjons té la seva d'això. Però sobretot, saps el que més m'ha agradat del CES?
A veure.
Que diuen que amb això de les impressores 3D s'ha acabat això de que s'encalli el paper a les impressores, tu. Però no hi ha paper, no s'encalla.
No, no, això és veritat.
Tu saps la quantitat de vegades que hem hagut de treure el paper encallat de les impressores? S'ha acabat això. Diu, ara el que pot ser és que surti el nino, surti desfet, o que el martell faci així una mica així, sí. I quan li vagis a donar cops es desmonti, però el paper no s'encallarà a les impressores.
Que la pilota de xocolata que hem fet contingui una mica de ferro de l'anterior impressió.
De l'interior impressió.
Però bé.
Bueno, suposo que tindrà no diferents capçals d'impressió, com tenen ara les impressores de color, que tenen color blau, color vermell, color groc. Doncs tindrà ferro, vidre, fusta, i tu al teu programa li dirà, doncs mira, fes-me, sobretot, això moltes vegades ja ho hem explicat, és a dir, fes-me peces que s'ha de trencat d'algun estri de casa i que o bé et costa molt que te'l facin enviar perquè és el proveïdor el té lluny i en transport et costaria moltíssim, o bé ja l'han descatalogat. Igual que ara els fabricants, ja pràcticament tots els catàlegs o tots els manuals ja els deixen a la web, és a dir, els manuals o et donen un CD o te'l mires a la web i llestos. Doncs a la web et podràs baixar les instruccions per fer-te aquell colze de la canonada del desaigua del rentaplats, per exemple.
Doncs mentre esperem això, que de fet no cal esperar gaire perquè ja existeix...
Això, aquest any ho veureu poder no a les cases. Jo diria que és 2016 quan començarem a tenir-ho a les cases, però no trigarem molt a veure una impressora 3D a casa nostra.
Doncs molt bé, moltes gràcies pel resum del CES, que ja és complicat amb la quantitat de coses que s'hi presenten cada any.
Molt bé.
El temps s'allunya cada pas, esborra les senyals i no es torna cap cosa. Els dies han canviat, no trobarem cap lloc per estar dins o fora. Sembràvem per recollir estels i ara ens tens de nou de volta cap a casa. Els fets es queden enganxats com trens estavellats que avancen sense rodes. I quan regna el desengany tots miren cap al cel, ningú té les respostes. Besàvem amb capritxositat. I ara s'ha esgotat el temps d'olor a roses. Somniàvem amb un futur daurat que ha desancorat com un vaixell fantasma. Ves i llava't els cabells, afanya't tu també, si creus que tot s'acaba. Jo assegurar si t'estaré esperant.